Port de l'Empordà, Marc Clavés.
Bon dia, a les 8 i un minut comencem una nova edició del Supermatí en directe des de l'estudi Juli Pedrero de Palafrugell. Comencem amb la previsió meteorològica. Ja sabeu que sempre ens agrada començar aquest programa sabent una mica el dia que ens espera avui. A veure, que ens ho expliquin, va.
Bon dia, de temps estable. Jornada sense canvis, majoritàriament assolellada, tot i alguns núvols que transitaran sense incidència pel Baix Empordà.
Ja ho sabeu, doncs, ens espera aquest dia que sempre anirà bé. Una mica de calma, una mica de tranquil·litat. Comencem amb els titulars de les notícies més destacades del dia, però abans saludem a tots els companys de la redacció que avui ens acompanyen. La Paula, què tal, Paula? Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
També en Sergi. Sergi, com pares?
Hola, bon dia.
Bon dia, bon dia. També l'altra Paula. Vinga, Paula.
Hola, bon dia.
Bon dia. L'Anna Salvador. Anna Salvador, què tal?
Bon dia.
I també la Sandrine Bosanet. Sandrine, com estàs?
Bon dia.
M'alegro. Molt bé, doncs escolta, tothom està alegre, tothom està content, doncs comencem el Supermatí amb els titulars del dia. Som-hi. Amb una notícia que ha alegrat la majoria de la població. Estem una mica cansats ja del tema. Final del toc de queda del confinament a tot el país, Anna.
Finalment, el govern ha canviat d'opinió i no allargarà el toc de queda o els confinaments perimetrals un cop acabi l'estat d'alarma el dia 9 de maig.
I hem de posar aplaudiments aquí. Més del 20% de la població del Baix Empordà ja s'ha vacunat, Sergi, oi?
Sí, el ritme de vacunacions al Baix Empordà reflecteix la tendència general de progressiva acceleració que viu tot Catalunya. A data actualitzada d'ahir, 4 de maig, hi ha 29.665 vacunats, dels quals 12.333 també tenen ja la segona dosi administrada. Per tant, podem parlar actualment de més d'un 20% de població vacunada en terres baixempordaneses.
Es busca un veí de Palafrugell desaparegut des de divendres, Anna.
Jordi Palaí, de 54 anys, va desaparèixer el divendres 30 d'abril al matí. L'Ajuntament demana col·laboració ciutadana per trobar-lo i que es truqui als Mossos d'Esquadra en cas de localitzar-lo.
Detenen el lladre acusat de saquejar la botiga de Càritas a Palafrugell.
La policia local de Palafrugell ha detingut el presumpte autor de diversos robatoris a establiments del centre de Palafrugell, entre els quals hi ha la botiga de Càritas. La botiga de segona mà va aparèixer dijous amb el vidre tancat. Els saquejos s'havien produït tots al llarg de l'última setmana.
I a Platja d'Aro aturen el projecte de la residència als estanys perquè el terreny on s'havia de construir és inundable. Les obres finalment començaran el 2023, Sandrine.
Exacte, la Fundació Vilagran Maristany treballava en aquest projecte des de l'any 2014, però en adonar-se que la zona inicialment prevista era inundable han decidit canviar d'ubicació. El nou solar té una superfície de 4.000 metres quadrats, la qual cosa permetrà construir-ho tot en una sola planta. La residència tindrà capacitat per a 36 residents.
I avui al Supermatí també explicarem quins ajuntaments del Baix Empordà han aprovat mocions per donar suport al tren de la Costa Brava. Oi, Anna?
Són molts els ajuntaments que ja han aprovat una moció valorant positivament el projecte. A més, els ajuntaments demanen que es faci un estudi de viabilitat i un estudi de mobilitat a la comarca. Alguns d'aquests consistoris que donen suport al projecte són Palamós, Palafrugell o Castell-Platja d'Aro, entre d'altres.
L'edició virtual de la Fira Antic and Design d'Empordà culmina amb més d'un miler de visites en línia. Sergi.
Antic and Design d'Empordà ha ofert durant tot l'abril una mostra en línia de més d'un centenar de productes d'establiments d'arreu de les comarques gironines. Durant aquest període, el nou web de la marca territorial Antic and Design Empordà, que ha acollit la mostra, ha registrat prop d'un miler i mig de visites en línia d'un total de 900 usuaris diferents. La iniciativa té vocació de creixement amb la voluntat de refermar la marca del sector al territori i consolidar-la com a referent indiscutible.
Un informant i un anònim van posar sobre la pista dels autors de l'assassinat de Jordi Comas.
Exacte, ahir va donar-se la segona jornada del judici en contra dels dos acusats d'haver facilitat l'accés per permetre el robatori a casa de l'empresari de Platja d'Aro que va morir durant l'assalt de 2012. Va declarar en Policia Nacional que va aportar la informació que li va facilitar un anònim, que va implicar un dels processats. I els investigadors també van rebre un anònim apuntant altres sospitosos. curiosos.
I ahir en el Supermatí, Helena Uller, sobre el curt presentat a la tardor, on s'explica de la vida de Palafrugell quan no hi ha turisme. Paula.
La cineasta palafrugellenca, Helena Uller, ens va explicar que el seu nou curt, Tardor, presentat a la categoria Un impulsor col·lectivo del prestigiós festival de cinema independent Da Film Festival, tracta sobre la vida d'una noia de Palafrugell que contrasta amb la de la seva germana exitosa. Es podrà visionar el dia 9 de maig a l'auditori del CCCB i l'autora ha explicat que per tal d'arribar a un públic major planeja fer una projecció a Palafrugell.
Més notícies. L'administració de Costes... Perdó, primer anem a Palamós, perquè perdrà l'aparcament de Sauló de la Platja Gran. Paula.
L'administració de Costes de l'Estat ja no dona més alternatives, tot i que posa sobre la taula la reformulació de tot el passeig. Des de l'Ajuntament han declarat que es vol fer la reforma del Passeig del Mar amb la desaparició de la zona viària mitjançant un procés participatiu.
Perfecte. Jutgen un acusat per fer tocaments a una nena a la rectoria de la Bisbal durant el correfoc de la Festa Major. Déu-n'hi-do.
L'acusat, que s'enfronta a 4 anys de presó, nega els càrrecs i assegura que la família el va denunciar per enveja. El cas, que ha arribat avui judici, es remunta a l'agost del 2015, durant la Festa Major de la Bisbal d'Empordà. La nit del correfoc, diverses famílies de feligresos es van reunir a la rectoria per celebrar una festa i veure la colla de diables des dels balcons de l'edifici.
I a aquesta hora tornem a saludar l'Albert Aparicio. Hola, Albert.
Bon dia.
Bon dia, bon dia. A veure, posa'ns una mica al dia de la previsió del temps per aquesta jornada. Pocs canvis, no, sembla?
Exacte, pocs canvis, ja que avui tornarem a gaudir d'un dia amb temps molt tranquil i majoritàriament assolellat. Avui amb alguns núvols prims al matí i alguna petita nuvolada que pot créixer a partir de migdia, més probable als municipis costaners. Però en general, el sol tornarà a ser el meteor protagonista. Ahir es van superar els 23 graus a la Bisbal d'Empordà i avui es tornaran a superar els 20 graus a tota la comarca. Demà, dia assolellat, amb vent entre feble moderat de Garbí a partir de migdia i la temperatura pujarà fins a fregar els 25 graus.
Gràcies, Albert.
Supermatí, amb Marc Clapés.
Nosaltres seguim aquí al Supermatí a les 8 i 8 minuts. Anem-li a posar el comentari del dia, va. Avui ens el porta la presidenta d'Òmnium Cultural al Baix Empordà, la Neus Colomer. Endavant, Neus.
Avui, ja em disculpareu, us haig de dir una cosa poc agradable. Brutegem. Sí, així, en general, tots, com a societat. Cada dia generem tones de residus que la Terra ja no pot empassar. Empudeguem l'aire i contaminem rius i mars. Som tan expansius que fins i tot hem creat brossa espacial. 6 dècades de carrera espacial han deixat en òrbita milers de tones de ferralla que ja arriben a amenaçar els sistemes de comunicació al nostre planeta. Però bé, tornem a la Terra. Sembla que una cosa tan senzilla com llançar la brossa allà on toca s'ha convertit en tot un problema. Fa fredat, el volum d'andròmines, runa i deixalles fora dels contenidors i el més greu, en plena natura. Per això, la importància de l'activitat del Let's Clean Up Europe. Una acció comuna a tota Europa per conscienciar sobre la quantitat de residus que llancem de forma incontrolada a la natura i promoure accions de sensibilització a través de la recollida d'aquests residus abocats il·legalment als boscos, platges i marges de rius. La campanya d'enguany serà del 7 al 9 de maig. El més important és que hauríem d'aprendre a generar menys residus i llançar-los allà on toca. Perquè, com bé diu la dita, no és més net qui més neteja, sinó qui menys embruta. Però bé, de moment, a nosaltres, ara per ara, ens toca netejar. Així que ens veiem aquest cap de setmana a les activitats del Let's Clean Up.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Seguim a Ràdio Capital amb la cançó del dia. I és que aquest divendres es va estrenar una nova versió d'aquesta coneguda cançó de Killer Oi, amb Miley Cyrus, Without You. Bon dia.
Without you, and it hurts for me to think about what life could possibly be like without you, without you. I can't believe that you would have been leaving. Fuck all of your reasons, I lost my shit, you know I didn't mean it. Now I see it, you run and repeat it, and I can't take it back, so in the so there I go, oh, can't make a wife out of a hole, oh, I'll never find the words to say I'm sorry, but
honest, I called you up to let you know. I really wish that we could have got this right.
So here I go, oh, can't make a wife out of a hoe. Oh, I'll never find the words to say I'm sorry, but I'm scared to be alone. You cut out a piece of me, and now I bleed internally. Left here without you, without you. And it hurts for me to think about what life could possibly be like without you, without you. Oh, 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 without you, without you.
Alba Doga, estilista caní, especialista en totes les tècniques de perruqueria canina, talla tisora, stripping i tall comercial. Ens adaptem a les necessitats de cada gos. Per això, oferim un assessorament personalitzat per cada mascota, perquè cada gos és únic. Alba Doga, estilista caní. Som a Mont-ras, al carrer Carrilet número 14. Truca al 649-201-429 i pregunta per l'Alba.
Aquesta setmana, a la primera llista...
Álvaro Soler és l'única entrada de la llista aquesta setmana des de la número 37, amb Màgia.
Que la màgia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción.
A la categoria dels aspirants hem incorporat la nova cançó del Ginestà. Es diu L'Eva i la Jana.
Quan li agafa la mà, no passa el temps. Saps que t'estimo, mai m'ha passat. No sé què som, què està passant.
I el número de la setmana ha anat a parar les mans de Lil Nas X amb Montero, Call Me By Your Name.
Call me when you want, call me when you need, call me by your name, I'll be on the way.
Oh, call me by your name, I don't care if you're lying.
Primera llista, els dissabtes a les 6 de la tarda, amb en Marc Clapés.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Supermatí, amb Marc Clapés.
Doncs va, comencem el repàs de les notícies més destacades del Baix Empordà amb aquesta bona notícia que no és només del Baix Empordà, sinó que és de tot Catalunya. I aquest diumenge s'acaba el toc de queda i el confinament a tot el país. Anna Salvador.
Sí, el govern ha canviat d'opinió i no aprovarà el marc normatiu que, segons havia explicat, havia de permetre aplicar mesures extraordinàries com el toc de queda o confinaments perimetrals quan acabi l'estat d'alarma el 9 de maig. Finalment, després d'analitzar les dades i el bon ritme de vacunació, s'ha considerat que no cal. Això ho va anunciar ahir Pere Aragonès, qui també va demanar màxima responsabilitat. Aragonès va avisar també que no es descarta cap mesura si les dades sanitàries empitjoren.
I més del 20% de la població del Baix Empordà ja s'ha vacunat, Sergi.
El ritme de vacunacions al Baix Empordà reflecteix la tendència general de progressiva acceleració que viu tot Catalunya. Amb les dades del Departament de Salut a la mà, a Catalunya s'ha vacunat ja el 25,2% de la població. Concretament, gairebé 1.948.000 persones, i d'aquestes, unes 825.000 ja n'han rebut la segona dosi. Si ens fixem en la comarca del Baix Empordà, el nombre de vacunats és, a data d'ahir 4 de maig, de 29.665, dels que 12.333 també tenen ja la segona dosi administrada. Per tant, podem parlar actualment de més d'un 20% de població vacunada en terres baixempordaneses, si bé el risc de rebrot es manté encara en un 385, que indica clarament que no es pot abaixar la guàrdia.
I l'objectiu és arribar a assolir la immunitat de grup, el més aviat possible, no, Sergi?
Exacte. El pla de vacunació de la Covid a Catalunya es va engegar el 27 de desembre del 2020, quan es va administrar la primera vacuna. Des d'aleshores, la Generalitat administra vaccins diàriament començant pels grups de risc a mesura que se'n van rebent. La previsió era aconseguir la immunitat de grup cap a finals d'estiu, quan el govern espanyol calcula que s'haurà vacunat el 70% de la població. Ara, però, des del govern de la Generalitat, es vol avançar aquesta data al juliol. El 70% significa el percentatge a partir del qual els científics consideren que hi haurà prou gent immunitzada per evitar que el virus es pugui propagar d'una manera perillosa. Aquests objectius només es podran assolir si es confirma l'augment del ritme de vacunació, ja que amb les dades de què disposem a hores d'ara, la desitjada xifra del 70% no s'obtindria fins a principis d'octubre del 2021.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Més notícies. L'Ajuntament de Palafrugell ha fet una crida a la col·laboració ciutadana per trobar un home desaparegut, Anna Salvador.
Es tracta de Josep Palaí, veí de Palafrugell. Està desaparegut des del divendres 30 d'abril al matí. És un home de 54 anys que fa 1,65 m d'alçada aproximadament. Abans de desaparèixer anava vestit amb una jaqueta negra d'esport, pantalons i xandall foscos i bambes negres. En cas de localitzar-lo o d'haver-lo vist, l'Ajuntament demana que es contacti amb els Mossos d'Esquadra.
La policia local de Palafrugell ha detingut el presumpte autor de diversos robatoris a establiments del centre de Palafrugell, entre els quals hi ha la botiga de Càritas.
La botiga de segona mà va aparèixer dijous amb el vidre trencat. Després de tenir constància de diferents robatoris i establiments de la zona comercial al centre de Palafrugell, es va establir un dispositiu d'agents de paisà de la policia local. Els saquejos s'havien produït tots al llarg de l'última setmana i tots els robatoris tenien lloc a la nit. S'accedia als locals trencant els vidres de l'aparador. A més, per culpa del toc de queda, en aquell moment als carrers no hi havia ningú. Finalment, la passada matinada del dia 3 de maig, quan el presumpte autor va accedir a un establiment del carrer Cavallers, la patrulla va intervenir. Es va poder localitzar l'autor dels fets gràcies a les càmeres de seguretat de l'establiment afectat. Finalment, després d'una persecució a peu pels carrers, es va procedir a la seva detenció.
I a Platja d'Aro aturen el projecte de la residència dels Estanys perquè el terreny on s'havia de construir és inundable. Les obres començaran el 2023. Sandrine.
Sí, el projecte de la residència dels Estanys de la Fundació Bimar, que havia de veure la llum al centre de Platja d'Aro, s'haurà de replantejar. En efecte, s'han adonat que la zona inicialment prevista era inundable i, per tant, s'haurà de buscar un altre lloc. Es calcula que les obres no començaran abans del 2023. Jordi Sistac, vicepresident de la Fundació Bimar, així ho va explicar a Ràdio Palamós.
Aquest calendari ens hi du a començar les obres el segon semestre del 23. Val? Sembla molt lluny, però ja tenim molta feina si volem començar per aquella data. A part de la tasca de anar parlant amb tots els patrocinadors i explicar-los-hi, perquè no refredi la idea, s'ha de fer primer un concurs d'idees, hem de redactar les bases, diguem, doncs volem aquest tipus de centre, perquè algunes coses les hem de replantejar respecte a l'anterior, s'ha d'adjudicar, el que guanyi se li ha de donar uns mesos per fer el, diguem, projecte bàsic.
I quan es va iniciar aquest projecte, Sandrine?
La Fundació Vilagrama d'Istany treballava en aquest projecte des de l'any 2014 amb un pressupost de 4 milions d'euros finançats en part per l'obra social La Caixa, la Diputació de Girona, la Generalitat i els ajuntaments de la comarca. Ara l'Ajuntament ha cedit un altre terreny d'una superfície de 4.000 metres quadrats, la qual cosa permetrà que s'edifiqui en només una planta. La residència tindrà capacitat per a 36 residents i unes 15 places de centre del dia. Les diverses residències que té la Fundació Bimar a Sant Feliu de Guíxols, a Palafrugell i a Sant Antoni, no donen l'abast i hi ha llista d'espera. Vicky Ger, directora tècnica de la Fundació, confia que la nova residència de Platja d'Aro pugui acollir les persones que ho necessitin.
Per el que són ja residències i residència, tenim llista d'espera llarga, no? Llavors, tant de bo, doncs, el projecte dels Estanys pugui tirar endavant i pugui donar més sortida d'acolliment residencial a les persones que ho requereixen. Estem en, pràcticament, doncs, això, al límit, sí.
8 i 21 minuts. Fa mesos que es parla de recuperar el projecte del tren de la Costa Brava, un tren tram que enllaçaria Girona i el Baix Empordà. És un projecte presentat per la Plataforma de Promoció del Transport Públic que ha aconseguit que diferents ajuntaments de la comarca li donin suport. Molts consistoris han aprovat mocions per donar suport en aquest projecte. Ens ho explica l'Anna Salvador.
Per exemple, un dels primers en fer-ho va ser el de Palafrugell. En el ple del passat 30 de març es va aprovar una moció per valorar positivament el projecte i demanar un estudi de viabilitat. En segon lloc, la moció també insta el Consell Comarcal a fer un debat sobre la mobilitat en transport públic per la comarca. És la mateixa moció que van aprovar posteriorment altres consistoris com el de Palamós, la Bisbal, Sant Feliu de Guíxols i Castellbell d'Aro. La moció d'aquest últim també denuncia que la xarxa pública d'autobusos del Baix Empordà és deficient i que el tren seria una alternativa sostenible, eficient i assequible.
L'últim ajuntament en sumar-s'hi ha estat el de Santa Cristina d'Aro, que va aprovar la moció la setmana passada. Anna.
La moció la va presentar el grup municipal Guanyarem el passat 30 de març i es va aprovar finalment en el ple de la setmana passada per unanimitat. L'alcaldessa del municipi, Lourdes Fuentes, detalla que aquesta versió aprovada conté també la petició d'un estudi de mobilitat al Baix Empordà.
La primera moció va quedar sobre la taula i en aquest passat ple ens vam aprovar per unanimitat la moció modificada amb la introducció d'un estudi de mobilitat del Baix Empordà. El projecte del tren tram ens agrada en quant garantitza una mobilitat sostenible al territori.
I més enllà del Baix Empordà, altres municipis de Girona també són favorables al tren de la Costa Brava. És el cas de l'Ajuntament de Llagostera, que va aprovar la moció de suport també per unanimitat. Asseguren que suposaria un avenç de mobilitat molt gran per diversos municipis de les comarques gironines.
Doncs sí, sens dubte. A més notícies, l'edició virtual de la Fira Antic en Disseny Empordà culmina amb més d'un miler de visites en línia. Sergi.
Antic en Disseny Empordà ha ofert durant tot l'abril una mostra en línia de més d'un centenar de productes d'establiments d'arreu de les comarques gironines. Durant aquest període, el nou web de la marca territorial Antic en Disseny Empordà ha registrat prop d'un miler i mig de visites en línia d'un total de 900 usuaris diferents. La fira d'enguany ha estat, doncs, un aparador en línia del que s'hauria ofert presencialment si la situació sanitària ho hagués permès. A través del web Antic en Disseny Empordà s'ha pogut accedir durant tot l'abril a l'ampli i variat catàleg de productes que ofereix la fira. Filtrar-los mitjançant un buscador segons les categories indicades pels propis establiments i alhora contactar-los directament. A més, les xarxes socials d'Antic en Disseny Empordà han experimentat un creixement notable pel que fa al seguiment. Per exemple, el perfil d'Instagram del col·lectiu ha ascendit fins a més d'un miler de seguidors. I també cal fer esment del vídeo promocional de la fira, que ha registrat vora 40.000 visualitzacions.
Molt bé, escolta Sergi, explica'ns per exemple que aquesta fira està impulsada per l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà. Aquesta fira constata un cop més la importància de la Bisbal com a centre referencial de l'artesania, no?
La mostra ha estat el tret de sortida de la consolidació de la marca territorial Antic en Disseny Empordà, que romandrà activa de manera permanent. Si la Bisbal d'Empordà és un indiscutible centre referencial d'antiguitats i productes de disseny, Antic en Disseny Empordà s'ha reconfigurat i ha passat de ser una fira bienal a esdevenir una marca que vincula els principals exponents del sector al territori. Antic en Disseny Empordà, amb clar epicentre bisbalenc, és un ampli ventall d'antiquaris, restauradors, brocanters, artesans i productes de disseny d'allò més diversos.
Les 8 i 25 minuts.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Marc Clapés.
Un informant i un anònim van posar sobre la pista dels autors de l'assassinat de Jordi Comas, a Paula Balcebre.
Sí, ahir va donar-se la segona jornada del judici contra dos dels acusats d'haver facilitat l'accés per cometre el robatori a casa de l'empresari de Platja d'Aro, assassinat en aquest assalt, el 2012. Aquesta sessió es va centrar en la investigació policial, que després de 3 anys i mig, el 2016 va culminar en l'operatiu per detenir els sospitosos de l'assalt. Va declarar un policia nacional que va aportar la informació que li va facilitar un anònim, que va implicar un dels processats, que a més els agents van trobar el seu ADN en el cotxe de fugida dels lladres. Durant la sessió virtual, el policia ha declarat el següent.
¿Se considera que podría correr peligro su vida o su integridad física si revela esa identidad?
Yo por lo que sé, estamos tratando con personas que son, por lo que tengo escuchado, son violentas, han cometido, en principio, según la información que tuve, una última muerte por medio. Claro, yo desde el primer momento, lo quisiera tener un cargo de conciencia ya en caso de que se esté deseando. Ese es el motivo de no desvelar la fuente.
Una altra font anònima que va arribar a la Fiscalia va permetre ampliar la investigació i detenir un segon acusat, vinculant-lo sobretot a imatges d'una càmera de videovigilància. El judici continuarà demà a l'Audiència de Girona amb les proves pericials, visionat d'imatges, inspeccions oculars, dictàmens biològics i forense.
I ahir al Supermatí l'Helena Oller ens parlava sobre el curt presentat al DEA per tardor on parla de la vida Palafrugell quan hi ha turisme. Paula.
La cineasta palafrugellenca, Helena Oller, ens va explicar que el seu nou curt, Tardor, presentat a la categoria Un impulso colectivo del prestigiós Festival de Cinema Independent de Film Festival, tracta del següent.
Bé, aquest curtmetratge va una mica sobre una noia de 35 anys que té un local turístic, un quiosc al costat de la platja de Calella. És una noia que està una miqueta en una crisi, no sap exactament què vol. Llavors arriba la seva germana, que té 25, que està a Barcelona, està començant projectes, tot li va bé i una miqueta allà li fa trontollar els seus esquemes.
Pel que fa a les localitzacions principals, Palafrugell i Calella, són els espais de la vida d'Oller, que explica que li interessava parlar d'un Palafrugell on no hi ha turisme, el que hi ha més enllà dels estius.
I bueno, volia capturar una miqueta l'essència del nostre Palafrugell, que òbviament és molt complicat, no? Però sí que m'interessava parlar de Palafrugell quan no hi ha turisme, perquè crec que és molt més que òbviament el que veuen pues, els turistes quan venen, no? Quan se'n van també hi som nosaltres, hi ha el mercat, hi ha tota la nostra essència i la nostra força, i això és el que volia una miqueta retratar.
La protagonista del curt és Lola Oller, la germana de la cineasta, qui està molt agraïda i explica que té un gran talent actoral. Pels que vulguin visionar Tardor, es podrà veure la sessió del 9 de maig a l'Auditori del CCCB, tot i que Helena Oller explica que més endavant planeja fer una projecció a Palafrugell per compartir-ho amb la gent del poble.
Perfecte. L'Ajuntament de Palamós treballa en el pròxim procés de reforma del Passeig del Mar, que inclourà la supressió de la zona del vial que dona accés a l'aparcament de la Platja Gran. Paula.
L'administració de costes de l'Estat ja no dona més alternatives, tot i que posa sobre la taula la reformulació de tot el passeig, un treball urbanístic que comportarà una nova relació entre la mateixa platja i el Passeig del Mar. L'aparcament de la Platja Gran està format per dues grans zones. La primera és titularitat de Ports de Generalitat, que és qui la treu a explotació a través d'una concessió, que aquesta seguirà sent asfaltada. Ara bé, la segona part, que correspon a un vial de sauló compactat, competència de l'administració de costes de l'Estat, sí que deixarà de ser un aparcament i el seu nou ús dependrà de la ciutadania.
I què en pensen des de l'Ajuntament?
L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, explica des de l'Ajuntament sabien que un dia o altre aquest aparcament havia de desaparèixer i per això van començar una ronda de consultes a les diferents administracions que tenen competències a la zona del Passeig del Mar.
Doncs des de Comptes de l'Estat se'ns va dir que aquest aparcament ja feia molt de temps que hauria de desaparèixer i que, per tant, en algun moment o altre hauria de deixar fer aquesta funció, no? I nosaltres el que sí vam demanar és que sí, podíem acabar tot el procés que tenim fet per fer la reforma del Passeig del Mar, que quan es realitzés aquesta reforma del Passeig del Mar, que aquest aparcament efectivament desapareixeria.
Un cop acabat el procés actual de reforma del Passeig del Mar, l'Ajuntament realitzarà la supressió de l'aparcament tenint en compte l'opinió de la ciutadania de Palamós. El procés participatiu servirà per dissenyar la reforma del nou Passeig del Mar.
L'aparcament una mica dintre d'aquest procés de reforma del Passeig del Mar, el que nosaltres volem és també consultar a la ciutadania de Palamós com hem de substituir aquest aparcament de Saúló si busquem altres opcions d'aparcament dintre el mateix Passeig del Mar o si busquem altres àmbits del municipi que puguin absorbir aquesta bossa d'aparcament.
En la nova reforma, una de les possibilitats és mirar primer de compensar la pèrdua de places d'aparcament.
Perfecte, moltes gràcies. 8:45. L'audiència ha jutjat l'acusat d'abusar sexualment d'una nena a la rectoria de la Bisbal d'Empordà durant el correfoc de la Festa Major. Paula Brines.
Els fets es remunten a l'agost del 2015, tot i que no es va denunciar fins 3 anys i mig després. Segons sosté la Fiscalia, el processat, que feia d'ajudant del mossèn, va aprofitar un moment en què ell i la menor estaven sols al tercer pis per abusar-ne sexualment. La nena, aleshores, tenia 11 anys. El judici, que s'ha celebrat a la secció tercera de l'audiència, ha quedat vist per sentència. La fiscal imputa al processat un delicte d'abús sexual a menor de 16 anys. Demana que se'l condemni a 4 anys de presó, que se'n passi 8 més en llibertat vigilada i que, durant tot aquest temps, no es pugui apropar a la menor.
en concepte de responsabilitat civil, sol·licita que el processat pagui una indemnització de 6.000 euros. La defensa demana l'absolució.
Durant el judici, l'home ha negat els fets, que ha declarat ja.
Ha explicat que aleshores ell treballava a l'església i que aquella nit va anar a la rectoria quan la festa ja havia començat. Abans havia hagut d'estar-se al campanar amb els organitzadors del correfoc. Un cop a dins la rectoria, l'acusat ha dit que havia pujat fins al tercer pis per fer fotos del correfoc. Amb ell hi havia dos homes més. Allà, l'acusat ha explicat que va veure alguns nens, entre els quals hi havia la menor, i que els va cridar l'atenció dient-los que baixessin cap a baix perquè allà no podien estar-hi, i que, quan es va acabar la festa, va marxar cap a casa amb la seva dona i els seus fills. A partir d'aquí, el processat ha anat negant totes les preguntes que li feia la fiscal. Entre altres, aquella nit no anava begut, que tampoc va abusar de la menor i que, posteriorment, tampoc va parlar amb la mare de la nena per demanar-li perdó. Al seu parer, la família va acabar denunciant-lo per enveja, perquè sabia que s'enduien menjar a casa quan anaven a les festes de la rectoria i també el criticaven perquè ell tenia feina.
També han declarat la menor i la mare.
La menor ha declarat a porta tancada, però la mare ha explicat que aquella nit durant la festa va pujar fins al tercer pis perquè no veia la seva filla i que quan va obrir la porta va trobar-se l'acusat abraçant-la. La mare ha relatat que, quan el va sorprendre, el processat havia marxat corrents i que, poc després, la seva filla va anar a trobar el mossèn per dir-li que l'home li havia fet petons i tocaments. Segons la mare, el capellà no va donar importància i li va respondre que això no podia ser i que s'havia confós. La dona ha explicat, però, que l'endemà l'acusat la va trucar per trobar-s'hi i que quan va veure li va dir que estava molt penedit, que aquella nit havia begut, que no s'explicava per què ho havia fet i li havia demanat perdó perquè no el denunciés. La dona ha explicat que aleshores no havia interposat denúncia, entre d'altres, perquè no tenien papers i perquè es pensaven que no els creurien. També ha dit, però, que la seva filla no havia estat mai més la mateixa, ha assegurat que estava molt enfonsada i que havia estat la mateixa menor qui, 3 anys i mig després, havia decidit denunciar el cas.
I qui més ha declarat?
Doncs els dos homes que aquella nit van acompanyar l'acusat a fer fotos del tercer pis han explicat que aquella nit no van veure'l amb la menor. I el mossèn de la Bisbal d'Empordà, que també ha declarat, ha dit que durant la festa, quan la mare i la filla van anar-lo a trobar, en cap moment va detectar tensió perquè s'haguessin comès uns fets tan greus.
Perfecte, moltes gràcies, Paula. D'aquí un moment parlarem amb la Lourdes Galceran, una de les responsables de la Fira del Conte de Palamós. Serà l'entrevista d'aquest dimecres aquí al Supermatí.
Ara que fem 20 anys, ja podem dir que som una mica grans i podem fer allò que tant els hi agrada als avis. Explicar batalletes. Cada dissabte amb la Mar Coll, amb Marc Clapés i amb Miquel 40, el veterano de la casa, repassarem tot el que ha passat en aquests 20 anys de Ràdio Capital. Així que agafa sabatilles, manta i sofà i prepara't per repassar la nostra vida i miracles. 2001-2021, 20 anys de Ràdio Capital. Cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Ràdio Capital. I sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Seguim al Supermatí, passant 4 minuts de 2:15 del vespre. Palamós recupera aquest cap de setmana la seva Fira del Conte. Serà dissabte al Passeig del Mar. Es tracta de la tercera edició d'aquesta activitat que l'any passat doncs, no es va poder organitzar per culpa del confinament. Avui en parlem amb una de les responsables d'aquesta fira, la Lourdes Galceran de Palamós, Viu Cost Cultura. Bon dia, Lourdes.
Bon dia.
A veure, esteu, suposo, satisfets, no?, de poder recuperar la fira?
Sí, molt. El que passa és que sí que és veritat que aquest any, amb la situació que estem, és una mica complicat tot plegat, eh? Però, bueno, fem tot el que podem, vaja.
Molt bé. I com serà de diferent respecte a l'edició del 2019?
A veure, hem hagut de col·locar les activitats en un horari bastant estricte, totes per inscripcions, i concretades en 3 llocs diferents. O sigui, hi haurà 3 carpes, amb cada activitat a cada carpa i amb l'horari que li correspon. Perquè no es pot fer cada paradeta la seva activitat i anar voltant per allà, diguem, no? Aleshores ho hem hagut d'adaptar d'aquesta manera.
I els visitants, què hi trobaran en aquesta fira?
Bé, trobaran una mica de tot, no? Mm. Llibreries, editorials, hi ha un parell de comerços, hi ha un comerç que fa coses a fusta, coses fetes a mida. Després hi ha una llibreria online, que és de Palamós, que també ha volgut participar. Hi haurà escriptors, algun il·lustrador i activitats, diverses activitats diferents. Bé, bastantes, perquè n'hi ha 18 o així. Sí, sí, uh-huh. Està bé. Està bastant complet, la veritat.
És una fira per visitar en família? Vull dir, no sé quines hi haurà activitats, però els més petits també o què?
Sí, mira, aquest any com a novetat hi ha una activitat de 0 a 3 anys.
Molt bé.
Que, per cert, ja la tenim plena. Sí, sí, que es fa a les 5 de la tarda, ja està plena. I després una altra que podríem considerar una novetat és que l'Olga Cercós ve a presentar el seu conte nou, però vindrà amb il·lustrador i vindrà amb una interpretació de signes.
Sí, molt bé.
O sigui que, bueno, també serà una novetat, a part d'algun altre també que ve a presentar el seu conte nou, amb il·lustrador inclòs. Sí, sí.
Està previst que hi hagi signatura de llibres també o què?
Sí, sí. Principalment els que presenten el seu conte nou podran fer signatura. El que passa que després, un cop hagin presentat el conte a la carpa corresponent i amb el seu horari, hauran d'anar a fer la signatura de llibres a la paradeta seva, diguem. No podrem seguir allà perquè, esclar, s'haurà de fer la desinfecció i s'haurà de preparar per l'altra activitat. Bueno, són aquestes petites diferències. Sí. Que marca la pandèmia.
Clar, clar. Poc s'hi pot fer més, eh? Quin estat de salut viu actualment l'edició de llibres infantils i juvenils?
Jo penso que força bé. Força bé. El que passa que, esclar, bé, i aquest any, aviam, m'aventuro a dir que potser millor, perquè com que la gent té moltes ganes de sortir, de fer coses, sobretot amb els nens, no? Doncs jo crec que bé. Bé, vaja, hi ha moltes editorials amb moltes ganes i moltes llibreries amb moltes ganes de fer coses. Les proves, si tot va normal, emplenem tota la part aquesta del passeig que normalment nosaltres ens situem. O sigui que jo diria que anem bé. Ara, clar, falta la resposta de la gent, no?
No sé sempre. Si creu que la pandèmia ha fet créixer també les vendes.
Si ha fet... Aviam... Pot ser, perquè, esclar, tota la temporada que la gent ha estat a casa, doncs és normal que no s'ha pogut fer res ni anar enlloc, però també hi ha hagut, sobretot a Palamós, un Sant Jordi, bueno, una mica trist, no? A part de que, esclar, Palamós s'ha quedat en una llibreria. Aleshores, esperem això, precisament, que degut a que hi ha tan poc moviment, doncs dissabte sigui la cosa força animadeta.
I l'edició i les vendes en català són majoritàries o està repartit això?
Perdona?
Les vendes en català són majoritàries? Dominen l'edició dels llibres en català i les vendes o no?
Per dissabte, en general serà català, però sí que ve, per exemple, ve un editorial que... De fet, l'editorial és a Madrid, però hi ha el que correspon aquí a Catalunya... I pot portar barrejat, i fins i tot hi ha alguna llibreria que també pot portar coses en castellà. No és un problema, això, eh?
No, i tant que no.
Tot i que, en principi, la fira és en català, però vaja, sí. No hi ha problema, eh?
I la venda de llibres en català està bé o què? Està dominant o no?
Jo crec que va una mica tongades, no? Sí. La venda de llibres. Per exemple, per Sant Jordi, si la gent s'anima molt, compra molt... Però l'important és que després ho llegeixi.
Això és veritat. Això és veritat.
Perquè
una mica el postureo de Sant Jordi, de comprar el llibre, però després ja, escolta, te l'has de llegir també.
Exacte. Jo, de tota manera, penso que la gent que va a la fira, que compra contes pels nens i així, després sí, perquè ja no és aquella eufòria que és Sant Jordi que s'ha de comprar, sinó que ja vas allà perquè tu vols. Comprar, o compres aquell compte perquè el nen o la nena o una persona més gran, és igual, sí, sí. Vol comprar allò per llegir.
Però el Sant Jordi és una mica eufòria, no?
Home,
no sé.
Sí, sí, no? També ho veig així, i tant que sí. Doncs, escolta, Lourdes, que vagi molt bé aquest cap de setmana, que sigui un èxit, que segur que ho serà. I res, que ens veiem per allà, Palamós.
Doncs molt bé, moltes gràcies.
Vinga, que passi un bon dia.
Igualment.
Adéu-siau.
Hi ha una ràdio tranquil·la, una ràdio propera, una ràdio diferent, una ràdio premium. 24 hores de música alternativa, relaxada, diferent. 24 hores de cançons que no sonen mai a cap altra ràdio i que no les escoltes, les sents. Entra a radiocapital.cat i escolta Empordà Premium Ràdio. Sona diferent. Viu-la intensament. Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital.
Entra ara mateix a radioindiana.cat i no paris de ballar.
Saps on es fabriquen les cançons que sonaran en un futur? Al Factoria Musical. Et posem tot allò que serà un èxit i repassem què s'escolta arreu del món. Combinat amb les cançons que ho van petar en el seu moment. Factoria Musical. Cada diumenge de 6 a 8 del vespre amb l'Àlex Mata.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà. La ràdio Supermatí, amb Marc Clavés.
Va, nosaltres seguim al Supermatí. Avui, dia de llibres, hem parlat amb la Lourdes d'aquesta fira del Conte de Palamós i ara parlarem amb la Teresa Calabús de llibres també, no? Teresa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Com estàs?
Com estic? Bé. La setmana passada no vaig poder fer programa perquè m'havien vacunat el dia abans i van ser 24 hores a cau.
Sí, però, tot bé ja.
Sí, perfecte. A més, qualsevol persona que li passi, que ho sàpiguen, eh? Em varen dir, són 24 hores, aguanta. I exactament, tu, 24 hores. Al cap de la que feia 25 ja tot va anar a millor, sense fer gaire res més que paracetamol, o sigui, sí, que la gent no s'espanti.
Molt bé, doncs ja ho sap, la gent
no
ja ho sap.
S'espanti, que més ara ja penso tu i que ve aviat la segona tanda, ja podrem trobar-nos a poder més amb amigues i podrem tornar a ser momentàniament feliços amb colla.
Ai, doncs sí, fa il·lusió. Molt bé, escolta,
sí, il·lusió,
avui de què ens vols parlar avui?
Mireu, avui us vull parlar d'un poeta que em sabria molt de greu que no coneixéssim. És un senyor que es diu Ricard Creus.
Sí.
Té 95 anys, és un poeta català viu, que penso que hem de començar entre tots a procurar que tingui un reconeixement i que, bé, doncs, poetes com la Montserrat Abelló i en Joan Margarit, que afortunadament se'ls ha reconegut en vida i han pogut gaudir de saber que la seva poesia ha arribat al públic. Ricard Creus crec que no és el cas, perquè jo no el coneixia fa poc, i va ser gràcies al redactor Joan Massot Kleiner, que va preparar i a més llegits de memòria, interpretats, no ja només com a rapsoda, sinó una mica com a actor, poesies de Ricard Creus. Aquest home tenia 7 o 8 anys quan va acabar la Guerra Civil Espanyola, per tant té un record molt important de la seva infantesa, de com es movia la població catalana, sobretot a Barcelona i al seu barri, durant la guerra. Amb això em refereixo a compartir un menjar, a compartir un sostre, a patir les pèrdues, a suportar les bombes, tot plegat, vull dir, és el que el que nosaltres no podem concebre que han viscut, i que gairebé tots hem tingut algun avi que potser li han preguntat poques coses, o bé en el seu moment no tenien gaires ganes de parlar-ne, però en canvi tenim grans poetes o grans persones o escriptors que encara són vius i que tenen una obra escrita i no la coneixem. Per tant, això com a llibreters, i gràcies a Joan Massot Kleiner, el volem reivindicar. D'aquesta obra, que el títol del poema, del poemari, que en té més d'un, en Ricard Creus, es diu 36 poemes a partir del 36, qualsevol que li tingui ganes de comprar-ho, que tingui present que el títol del llibre no és el mateix que el títol de l'obra que va fer Joan Massot Kleiner. És a dir, el llibre es titula 36, amb números, 36 poemes a partir del 36, per tant, escrit sobretot durant la Guerra Civil Espanyola, i el treball que n'ha fet en Joan Massot Kleiner es titula D'un altre temps, i és un espectacle que està unit a la gran tenora d'en Jordi Molina, el músic de la tenora més important de Catalunya, i també a una obra plàstica molt interessant d'en Joan Vinyes, que és un artista de Torroella que treballa doncs, el ferro, la fusta, la pedra, i que més d'un ha vist obres seves perquè hi ha una escultura seva a Flaçà, per exemple, a l'estació de Flaçà, de tren. Aquests tres artistes han fet D'un altre temps, i si vols escoltar la veu de Joan Massot i probablement la tenora també d'en Jordi Molina, ja us deixo amb ells.
Sí, bueno.
Qualsevol que tingui moltes ganes de més, que ens busqui.
Molt bé, doncs a veure si podem escoltar un fragment d'això que ens has comentat, i que segur que la nostra audiència doncs, també agrairà moltíssim.
Ja ho veureu, això sí que és art.
Escoltem-ho.
La tenora d'en Jordi Molina.
I només m'ensenyaven la guerra, i improvisava cortines de foc que mataven la terra. I així vaig aprendre que ofegar el foc no és tan fàcil com a simple vista sembla. Sí, és ben cert que el solem ofegar amb quatre pedres planes, o ruixant-lo insistentment amb el porró replè d'aigua, amb la paciència de vessar-la llargament pel punxegut broc prim, o batent-lo amb branques verdes, o tapant-lo amb saques xopes, o cobrint-lo amb la gran tapadora feta com escut de ferro colat. Ells van voler ofegar el foc. Jo era un nen i ja sabia de llençols rebregats on cada taca era el senyal d'un vers, quan no es trobava altra cosa que maltes, cigrons torrats i altres granes mig cremades que feien un cafè com d'aigua de castanyes. Va restar sota les tarteres d'una barrinada falsa. Els solcs daurats dividint rius de roselles. Perquè la terra és la terra. I no hi ha llei d'home prou forta que la pugui fer canviar. Oh, jo voldria ser aigua d'aquesta nostra mar mediterrània, fer-me núvol, pluja, riu, per desfer-me en versos.
Bé, doncs aquest és un petit resum d'aquest espectacle que es va poder veure el passat 20 de març, a l'Espai Ter.
Sí, sí, vam fer l'Espai Ter de Torroella, però ja dic que és un espectacle preparat, o sigui que qualsevol ajuntament o petit teatret o algú que vulgués portar es posa pell de gallina,
Sí.
I ja dic, reivindiquem els nostres poetes i recordem la nostra història, que és imprescindible,
Sí, sí, la veritat és que emocionat escoltar aquest fragment, la veu del Joan Massot Kleiner és reconeguda per tots, però mai ens deixa de sorprendre amb el seu talent,
Clar, sí, és veritat, perquè té a més molts registres i molta passió, és un home molt apassionat i la veritat és que transmet moltíssim, sí.
Molt bé, escolta, com va anar per Sant Jordi tot plegat?
Bé, per Sant Jordi la por que teníem era d'organització, que ja és l'únic problema que vam tenir, que no va ser gaire greu, però sí que es van provocar cues al carrer i bé, hagués pogut estar potser una mica més esponjat, però en aquest temps en què tots estem tan informatitzats, o de muntar gaires parades i sortir fora i buscar gent que se'n cuidi també costa. Per tant, bé, va anar molt bé, la gent va acudir, ens va fer il·lusió celebrar-ho, però sí que patíem molt per als que encara no podien entrar i que anaven fent cua, clar. I per la mainada que s'atropellen uns a sobre els altres, però, escolta, diria que ara continua havent-hi molta cura, vull dir, la gent va amb la mascareta sempre, vull dir, tothom té molt de cuidado, per tant, mira, ha anat molt bé. Per això, perquè l'hem tingut, perquè l'hem celebrat. No sé, algú havia dit que potser per al juliol, com que l'any passat es va fer en Sant Jordiet, que dic jo, tenien ganes potser de fer una diada d'estiu, una diada cultural d'estiu. No sé si això es proposarà de moment més aviat i poder no se n'ha parlat en el gremi, però no estaria malament buscar-li un altre nom, però que fos un vespre fins i tot per la gent que fa vacances i que pot passejar més tranquil·lament, que la nit és llarga, eh?
Vespre. I tant. Has notat més ambient ja aquests dies, aquests últims caps de setmana, o què?
Sí. El que passa és que, com que nosaltres aquí és molt lloc de segona residència, la gent, a vegades, molts estan ja empadronats. És que des del confinament ha tornat o ha vingut a viure molta gent aquí que ho tenia previst i han avançat el temps, eh? Nosaltres hem tingut gent perquè pensem que la població del poble i de l'entorn ha crescut. Ja d'un any cap aquí, pobles petits tenen molts més empadronats.
Sí, això és veritat, això és veritat.
Sí. Sobretot gent que ja estava mig retirada o gent que té feines que poden teletreballar i, bueno, gent que havien acabat carreres joves i tal, però que encara no tenen feina a ciutat i que per estar-se allà ja s'estan aquí.
Home, és que si viu molt bé l'Empordà. S'ha de dir que es viu molt bé l'Empordà, eh? Està molt tranquil, està a prop de tot, vull dir que està molt bé.
Sí, en el moment en què ho proves ja has rebut.
Sens dubte. Doncs escolta, Teresa, moltes gràcies, que vagi molt bé el dia, tinguis una bona setmana i ens escoltem ben aviat.
Molt bé, igualment.
Adéu, bon dia.
Adéu-siau.
Vuit i 54 minuts, no volem acabar sense fer un petit repàs de les notícies que us hem tractat avui aquí en l'informatiu de referència del Baix Empordà, per si us heu perdut l'informatiu, arribeu a última hora, doncs anem a resumir una mica les notícies que us hem portat avui. Hem parlat d'aquest final del toc de queda i del confinament de tot el país.
Finalment, el govern ha canviat d'opinió i no allargarà el toc de queda o els confinaments perimetrals un cop acabi l'estat d'alarma el dia 9 de maig.
Més del 20% de la població del Baix Empordà ja s'ha vacunat.
Sí, el ritme de vacunacions al Baix Empordà reflecteix la tendència general de progressiva acceleració que viu tot Catalunya. A data actualitzada d'ahir, 4 de maig, hi ha 29.665 vacunats, dels quals 12.333 també tenen ja la segona dosi administrada. Per tant, podem parlar actualment de més d'un 20% de població vacunada en terres baixempordaneses.
També hem parlat d'aquest veí de Palafrugell que ha desaparegut des de divendres.
Jordi Palaí, de 54 anys, va desaparèixer el divendres 30 d'abril al matí. L'Ajuntament demana col·laboració ciutadana per trobar-lo i que es truqui als Mossos d'Esquadra en cas de localitzar-lo.
També hem parlat del lladre que han detingut per saquejar la botiga de Càritas de Palafrugell.
La policia local de Palafrugell ha detingut el presumpte autor de diversos robatoris a establiments al centre de Palafrugell, entre els quals hi ha la botiga de Càritas. La botiga de segona mà va aparèixer dijous amb el vidre tancat. Els saquejos s'havien produït tots al llarg de l'última setmana.
A Platja d'Aro hem parlat que han aturat el projecte de la residència als Estanys perquè el terreny on s'havia de construir és inundable. Les obres començaran el 2023.
Exacte, la Fundació Vilagran Maristany treballava en aquest projecte des de l'any 2014, però en adonar-se que la zona inicialment prevista era inundable han decidit canviar d'ubicació. El nou solar té una superfície de 4.000 metres quadrats, la qual cosa permetrà construir-ho tot en una sola planta. La residència tindrà capacitat per a 36 residents.
I hem explicat també que 15 ajuntaments del Baix Empordà han aprovat mocions per donar suport al tren de la Costa Brava.
Són molts els ajuntaments que ja han aprovat una moció valorant positivament el projecte. A més, els ajuntaments demanen que es faci un estudi de viabilitat i un estudi de mobilitat a la comarca. Alguns d'aquests consistoris que donen suport al projecte són Palamós, Palafrugell o Castell-Platja d'Aro, entre d'altres.
I l'edició virtual de la Fira Antic en Design Empordà culmina amb més d'un miler de visites en línia.
Antic en Design d'Empordà ha ofert durant tot l'abril una mostra en línia de més d'un centenar de productes d'establiments d'arreu de les comarques gironines. Durant aquest període, el nou web de la marca territorial Antic en Design Empordà, que ha acollit la mostra, ha registrat prop d'un miler i mig de visites en línia d'un total de 900 usuaris diferents. La iniciativa té vocació de creixement amb la voluntat de refermar la marca del sector al territori i consolidar-la com a referent indiscutible.
I avui al Supermatí doncs, també hem parlat d'aquest informant i un anònim que van posar sobre la pista dels autors de l'assassinat de Jordi Comas.
Exacte, ahir va donar-se la segona jornada del judici en contra dels dos acusats d'haver facilitat l'accés per permetre el robatori a casa de l'empresari de Platja d'Aro que va morir durant l'assalt de 2012. Va declarar en Policia Nacional que va aportar la informació que li va facilitar un anònim, que va implicar un dels processats. I els investigadors també van rebre un anònim apuntant altres sospitosos.
Altres notícies que hem parlat avui aquí al Supermatí és la que fa referència a l'entrevista que vam tenir ahir al programa, l'Ena Uller, sobre el curt presentat al DEAT Tardor, on parla de la vida de Palafrugell on, quan no hi ha turisme.
La cineasta palafrugellenca, Elena Uller, ens va explicar que el seu nou curt, Tardor, presentat a la categoria Un impulsor col·lectivo del prestigiós Festival de Cinema Independent de Film Festival, tracta sobre la vida d'una noia de Palafrugell que contrasta amb la de la seva germana exitosa. Es podrà visionar el dia 9 de maig a l'auditori del CCCB i l'autora ha explicat que per tal d'arribar a un públic major planeja fer una projecció a Palafrugell.
També avui al Supermatí hem tractat aquesta notícia de que Palamós perdrà l'aparcament de Sauló de la Platja Gran.
L'administració de coses de l'Estat ja no dona més alternatives, tot i que posa sobre la taula la reformulació de tot el passeig. Des de l'Ajuntament han declarat que es vol fer la reforma del passeig del mar amb la desaparició de la zona viària mitjançant un procés participatiu.
I també hem tractat aquest judici que hi ha hagut a la Bisbal amb aquesta persona que, segons sembla, havia fet tocaments a una nena a la rectoria.
L'acusat, que s'enfronta a 4 anys de presó, nega els càrrecs i assegura que la família el va denunciar per enveja. El cas que ha arribat avui judici es remunta a l'agost del 2015, durant la festa major de la Bisbal d'Empordà. La nit del correfoc, diverses famílies de feligresos es van reunir a la rectoria per celebrar una festa i veure la colla de diables des dels balcons de l'edifici.
I a la nostra web ja trobes aquesta notícia d'aquest brot de coronavirus a la residència geriàtrica Zoilos Feliu de la Bisbal d'Empordà, que afecta a 26 residents d'un total de 55. Tots ells ja estan vacunats i presenten una simptomatologia lleu, excepte un resident d'edat avançada que està traslladat a Palamós i en Gran. A més, també s'han detectat dos positius entre l'equip de treballadors d'un total de 56 persones. Acabem el programa amb la previsió meteorològica amb l'Albert Aparicio. Albert, què tal?
Dimecres continua amb un temps tranquil, sense gaires novetats, amb un ambient força assolellat i temperatures suaus, amb màximes que superaran els 20 graus. Avui amb algunes nuvolades que poden créixer a partir de migdia, però sense més transcendència. Demà jornada ben assolellada, amb pujada de la temperatura màxima fins a fregar els 25 graus.
Doncs fins aquí el Supermatí d'aquest dimecres. Demà, com sempre, a partir de les 8 del vespre del matí, ens tornem a actualitzar de la informació. Recorda que pots seguir el dia de tota l'actualitat informativa del Baix Empordà a través de la nostra pàgina web radiocapital.cat. Que passis un bon dia, us deixem amb l'Àlex Mata. Adéu!